Bon dia, són les 8, arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix hi ha 16 graus a la ciutat de Barcelona, Girona en registra 8, Tarragona 18 graus, a Lleida n'hi ha només 8, a Valls es queden en 13 graus i a Terrassa els 12. Aquest matí fa, per tant, una mica més de fred que no pas ahir, però cap al migdia tornarà la bonança, això sí, amb alguns núvols cap a les comarques de Barcelona. Ara us ho explicarem, avui és dijous, és 14 d'octubre.
Al matí a Ràdio Estel. Amb Pol Marçà.
Un dijous que arrencarà amb tres protagonistes. El primer, Joaquim Forn, exconseller d'Interior, avui fa 2 anys que va ser sentenciat pel Suprem amb la resta de líders independentistes, en el seu cas 10 anys i 6 mesos de presó. Avui serà amb nosaltres, ens acompanyarà al matí a Ràdio Estel. Parlarem d'aquest article que avui publica Carles Puigdemont al diari El Punt. Què en pensa Quim Forn d'aquesta idea que no s'ha de negociar el seu índul a la taula de diàleg? Què en pensa de l'últim intent de Llarena per detenir Puigdemont, de la taula de diàleg en si, del futur que hi pugui registrar? De tot això en parlarem avui aquí al matí a Ràdio Estel. La segona protagonista és María Jesús Montero, ministra d'Hisenda. Ja coneixem els seus números, també, evidentment, els que preveu per a Catalunya. Més de 2.200 milions d'euros, és una xifra diferent de la del passat, 230 milions més que no pas als últims números. Hi ha una cosa, però, que no canvia. La inversió seguirà per sota del que Catalunya representa per al PIB espanyol. Veureu quin marge acaben donant aquests números perquè Esquerra hi doni suport, el que acabarà fent Junts per Catalunya. Per cert, Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Aragó, Castella-La Manxa, La Rioja, Cantàbria, Extremadura ja han anunciat que reobriran aquest mes de novembre. Tenen només un objectiu, assegurar-se que Catalunya no sigui decisiva en la definició del nou model de finançament autonòmic. Totes elles, per cert, són governades pel PP, però també algunes pels barons socialistes més crítics amb Catalunya i amb el propi Pedro Sánchez. I finalment, Xavier García Albiol. El seu nom ha sortit als papers de Pandora per haver tingut plens poders sobre una societat offshore en un paradís fiscal. Se li ha de reconèixer a l'ara alcalde de Badalona, que com sempre ha donat la cara, però segur que és conscient que fa lleig. Ell assegura que la societat mai ha arribat a estar activa, que mai ha enviat diners cobrats de la seva activitat pública. De fet, l'ha justificat venint a dir que era d'un moment en què no tenia clar si faria carrera política, tot i que ja tenia càrrecs al PP, quan es va obrir aquella societat. Això era el 2005. En tot cas, deia, era per si s'havia d'acabar dedicant a fer negocis. Li agraïm les explicacions. Només un dubte. Per fer negocis, si la carrera política no fructifica, cal una societat en un paradís fiscal, Belize, oberta des d'Andorra, que en aquell moment també ho estava considerat de paradís fiscal? Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Li fem un cop d'ull al cel, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Tornem a començar una jornada amb temperatures fredes, un ambient que es nota de plena tardor, d'autèntica tardor arreu de Catalunya, sobretot a les comarques de l'interior i també del Pirineu, on tenim molts valors per sota dels 7-8 graus. Unes temperatures que al centre del dia però seran més agradables i se situaran en general entre els 19 i els 24 graus aproximadament. Una jornada també marcada pel sol en molts punts de Catalunya, però amb nuvolositat variable, sobretot a les comarques de Barcelona, especialment cap a la costa, on fins i tot pot haver-hi alguna estona de cel ennuvolat. De cara a demà esperem una jornada molt semblant a la d'avui.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara que us heu de preparar per trobar-vos si heu d'agafar el cotxe, si ja esteu conduint. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui molta atenció si heu d'entrar a Barcelona per l'autovia A2, perquè hi ha un accident a l'altura de Pallejà que només deixa un carril obert en sentit Barcelona. Això provoca 7 quilòmetres de cua, d'aturades. Per tant, si baixeu des d'Igualada, des d'Esparreguera, Abrera, cap a la capital catalana, podeu agafar, és millor opció, agafar el tram d'enllaç de Martorell amb l'AP7 i allà, en aquest tram, agafar l'AP7 en sentit sud fins al nus del Papiol i entrar per la B23 per estalviar-se aquests 7 quilòmetres de cua que també afecten els darrers 2 quilòmetres de la B24 a l'altura de Pallejà. Pel que fa a la resta de vies, també amb retencions habituals, l'AP7 també va carregada a Barberà, sobretot 5 quilòmetres en sentit sud, també la C-17 des de Canovelles fins a Parets va densa en sentit Barcelona, o la C-58 també carregada, sobretot amb 4 quilòmetres d'entrada al nus de la Trinitat, també la C-16 amb 3 quilòmetres de retencions a Vallvidrera, o pel que fa a les rondes amb congestió habitual en tots dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dijous. Catalunya rebrà més de 2.200 milions d'euros en inversions. Segons el projecte de pressupostos generals de l'Estat, són més de 200 milions extra respecte als últims números, però la inversió segueix per sota del que Catalunya aporta al PIB espanyol. Segons l'executiu central, envia aquest missatge als partits catalans.
Le puedo decir que el 18,7% de la partida presupuestaria está dirigida a inversiones en Cataluña. En ese entorno que le decía de por tanto del PIB y que yo creo que habla por sí mismo de cuál es el compromiso que hemos mantenido con todos los territorios y también con esta comunidad autónoma.
Esquerra encara no s'hi ha pronunciat. Junts per Catalunya és escèptica i la CUP ja se n'ha desmarcat. Mentrestant, 8 comunitats liderades per PP i PSOE faran pinya per evitar que Catalunya aconsegueixi un tracte preferencial en la negociació del pròxim model de finançament autonòmic. I toc d'atenció del Cercle d'Economia. El govern i l'Ajuntament de Barcelona els acusa de portar el país a la irrellevància econòmica i d'anar contra els interessos de la iniciativa privada. També els insten a recuperar l'ampliació del Prat. Avui, que fa 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem al judici al procés, Carles Puigdemont demana en un article al diari El Punt que l'indult dels exiliats, el seu, quedi fora de la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol i aposta per una amnistia com a solució. En declaracions al matí a Ràdio Estel, el president Pere Aragonès parlava així del judici als líders independentistes.
Un procés judicial, el que ara farà 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
A Noruega, almenys 5 morts i 2 ferits en un atac amb arcs i fletxes. La policia ha detingut un home que va disparar de manera indiscriminada a diverses persones en una zona comercial de la ciutat de Kongsberg. La policia investigarà aquests fets com un atac terrorista i no descarten el mòbil jihadista. I avui és l'últim dia amb restriccions per la pandèmia a casa nostra. Totes elles decauen aquesta pròxima mitjanit. Això sí, es mantindrà la mascareta almenys durant tot l'hivern. Salut avisa que el primer lloc on es retirarà serà a l'escola, però mai abans de la pròxima primavera.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions. D'entrada, aquesta que avançàvem, Carles Puigdemont no vol que a la taula de diàleg s'hi negocia el seu indult. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. L'expresident de la Generalitat afirma que no van marxar a l'exili per ser indultats i considera que aquesta no és la resolució al conflicte. Puigdemont no veu cap altra solució que l'amnistia. Ho escriu ell mateix en un article al Punt Avui.
I la Generalitat investiga els sobresous que van cobrar alguns treballadors del Consorci de Serveis Socials.
En total són gairebé 1 milió d'euros, segons revelen els informes d'intervenció dels anys 2015, 2017 i 2019. A més, el Consorci va aludir justificar 100 milions d'euros i s'han detectat contractes irregulars per valors de 20 milions. Ho avancen Elisenda Colell i Jesús Albalat al periòdico.
I el govern espanyol destinarà 779 milions d'euros per combatre la pobresa infantil.
Ara mateix a Espanya el 27% dels menors estan en risc d'exclusió i l'objectiu del govern és reduir a la meitat aquest percentatge abans de l'any 2030. Ho explica Maria Sosatroi al País.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Va, doncs entrem en matèria. Els pressupostos generals de l'Estat 2022 destinaran a Catalunya més de 2.000 milions d'euros en inversions, un 17% del total de l'Estat. La xifra és lleugerament superior a la dels anteriors pressupostos, però segueix estant per sota del pes que Catalunya aporta al PIB estatal, que és d'un 19%. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. La xifra que ha anunciat el Ministeri d'Hisenda també s'hi afegiran els 200 milions d'euros pendents dels pressupostos de 2008, en compliment a una sentència del Tribunal Suprem de 2017. Els comptes els va presentar ahir al Congrés la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que va assegurar que els partits catalans haurien de mirar amb molt d'interès per l'increment d'inversió.
La simple qüestió de que el gobierno de Pedro Sánchez haya incrementado un 37%. La inversión en Cataluña, al igual que lo ha hecho en otras comunidades autónomas, habla por sí solo de lo que para nosotros representa esa necesidad de cohesión territorial, de vertebración de nuestro país y, por tanto, de por sí mismo ya merecería la pena que los partidos catalanes miraran con mucho interés y con mucho detenimiento este proyecto de presupuesto, aunque solo fuera por la parte de la inversión.
Esquerra encara no s'hi ha pronunciat, però sí que ho ha fet Junts per Catalunya. Consideren que aquests pressupostos són insuficients i adverteixen que no donaran els seus vots a canvi de res.
Ho ha explicat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que estudiaran els comptes, però ha recordat que sempre hi ha un alt grau d'incompliment dels pressupostos per part de l'executiu espanyol.
Gairebé la meitat dels impostos que paguem els ciutadans de Catalunya no tornen a Catalunya, no s'inverteixen a Catalunya. És a dir, els ciutadans de Catalunya, cada personeta, de manera individual, deixa de percebre 2.400 euros l'any en serveis. Per tant, Junts no demanarà perdó per ser exigent. De fet, ser exigents creiem que és l'utilitat més gran que podem fer al nostre país. De fet, no ser-ho hem vist que no ens porta enlloc.
El PDeCAT no hi votarà en contra i els qui ja s'han desmarcat d'aquesta negociació és la CUP.
La formació ja ha fet saber al govern espanyol la seva postura i ho ha fet a través d'una carta. Els seus arguments són que el PSOE continua amb una deriva centralitzadora, que no fa polítiques d'esquerra prou ambicioses i que segueix negant el dret a l'autodeterminació.
A tot això, 8 comunitats autònomes fan un front comú contra un pacte de finançament bilateral amb Catalunya. Galícia, Castella-Lleó, Cantàbria, Aragó, Castella-La Manxa, La Rioja i Extremadura esperen evitar que el nou sistema de finançament es decideixi entre el govern central i la Generalitat Catalana.
El president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijó, ha anunciat que el 2 de novembre es reuniran els presidents d'aquestes comunitats que no estan d'acord amb aquesta relació bilateral. Tots ells són del PP i també del PSOE. D'altra banda, el president de País Valencià, Ximo Puig, s'erigeix com el principal promotor de l'exigència de modificar el sistema de finançament autonòmic. La modificació compta amb el suport dels presidents d'Andalusia i Balears i esperen que Catalunya s'hi sumi.
I parlant d'inversions, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, demana al govern espanyol que torni a seure's a negociar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Puigneró considera que ara qui ha de moure fitxa és Pedro Sánchez, després que per què és el projecte. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Puigneró ha comparegut al Parlament en representació del govern per insistir que el posicionament és unànime i clar. Un aeroport intercontinental que respecti l'espai protegit de la Ricarda, com el govern va consensuar fa un mes. I malgrat que ha acusat el govern espanyol de fer saltar pels aires la negociació, li demana tornar-ho a intentar.
Si el PSOE o la ministra de Transports obre una finestra d'oportunitat, jo estaré a punt per treballar solucions amb transparència i traçabilitat i amb el màxim consens. Aquí m'hi trobaran. En el pim-pam-pum, no.
Defensa que mai no ha baixat del carro i creu que encara hi ha una finestra d'oportunitat per tirar endavant amb l'ampliació, encara que el govern espanyol ja hagi aprovat el document de regulació aeroportuària per al període 2022-2026.
Gràcies, Judit. I el Cercle d'Economia alerta que Catalunya i Barcelona poden caure en una espiral d'irrellevància econòmica i carrega contra la Generalitat i contra l'Ajuntament de Barcelona.
Critiquen que els models econòmics que defensen Generalitat i Ajuntament de Barcelona no tenen en compte la iniciativa privada i la d'empresa i que fins i tot hi van directament en contra. Demanen un canvi de rumb a la política catalana per tornar a tenir influència a Espanya i reclamen un model de prosperitat compartida que faciliti els grans consensos, allunyant-se dels extrems que fan impossible grans acords de país.
I el govern impulsa canvis en els protocols d'actuació davant dels casos de violència masclista. L'executiu català vol millorar la resposta institucional cap a aquesta xacra social i definir també un nou model d'atenció que sigui més individualitzat.
Per fer-ho, la Generalitat oferirà dues eines noves: un nou protocol d'actuació davant els feminicidis o la seva temptativa i l'actualització del protocol per a l'abordatge de les violències masclistes per fer homogenis tots els plans sectorials que hi ha actualment. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verger, ha explicat que d'aquesta manera es defineix un nou model d'atenció que ofereixi una resposta més individualitzada a les dones.
Necessitem definir, i així ho farem, un nou model d'atenció que proporcioni una resposta més individualitzada a les dones, que són diverses i que podem necessitar tempos d'intervencions específiques. Tornem a subratllar, No hem de fer que les dones s'adaptin als serveis existents, sinó que els serveis s'han d'adaptar a les necessitats de les dones.
És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'espectacle musical més apassionant del món, Billy Elliot. Apropa't amb els trens de Rodalies de Catalunya i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
És un quart de nou del matí. Xavier García Albiol apareix als papers de Pandora vinculat a una societat al paradís fiscal de Belize. L'actual alcalde de Badalona va tenir entre el 2005 i el 2015 poders per gestionar una empresa en aquell país caribeny, tot i que ell assegura que no en va obtenir cap rendiment.
La societat va ser registrada l'1 de gener del 2005, quan Albiol ja formava part de l'executiva del PP a Catalunya a través d'un dels 14 bufets que són al centre de la investigació periodística. En un comunicat públic distribuït aquest dimecres pel PP, Albiol subratlla que no va tenir mai ni rendiments, ni increment de patrimoni, ni retribucions de cap mena. L'alcalde de Badalona també descarta cap connexió entre la societat de Belize i la seva activitat política i defensa que ella és una persona seriosa i honrada.
La sortida a la llum d'aquesta societat ha provocat un terratrèmol polític a l'Ajuntament de Badalona, on ahir a la tarda els partits de l'oposició es van reunir d'urgència per valorar una possible moció de censura.
Des de Badalona en Comú Podem consideren que el comportament d'Albiol és un atac als interessos de la ciutadania. Jessica Albiach, que és la presidenta d'en Comú Podem al Parlament.
No podem restar quiets davant d'aquesta notícia. Us he de dir que tampoc ens ha sorprès tant. Estem parlant d'una persona que ja està imputada, estem parlant del Partit Popular, que sabem que és un partit que està atacat de corrupció fins la mèdula, i sobretot davant d'aquesta situació, el que és més important i a més és urgent, que totes les forces de l'oposició, totes les forces progressistes, treballen de manera ràpida, de manera urgent, per fer fora a Xavier García Albiol de l'Ajuntament.
Esquerra i Junts també aposten per la moció de censura, ja que consideren que les informacions sobre Albiol l'inhabiliten per seguir exercint un càrrec públic.
Des de Guanyem Badalona demanen una dimissió de l'alcalde i diverses fonts indiquen que estarien disposats a cedir l'alcaldia al PSC. Els socialistes, per la seva banda, condemnen el cas, però de moment no s'han mullat respecte a si apostaran o no per una moció de censura.
Avui és l'últim dia que conviurem amb les restriccions per la pandèmia a casa nostra. El Departament de Salut es mostra satisfet amb l'evolució d'aquesta pandèmia aquestes últimes setmanes, però demanen no baixar la guàrdia i augmentar la vacunació. Aquesta pròxima mitjanit, a les 12, és quan cauran les restriccions, però el conseller Josep Maria Argimon adverteix que encara ens queden mesos de portar mascareta.
Argimon ha explicat a Europa Press que caldrà continuar portant la mascareta perquè la Covid es barrejarà amb altres virus respiratoris estacionals. Augura, però, que el primer espai on es deixaran de portar serà a les escoles.
Mi opinión es que la mascarilla deberá mantenerse al menos esto, durante este otoño-invierno. Y el primer lugar donde podremos dejar seguramente de llevar mascarilla será en la escuela.
Avui fa 2 anys de la sentència del judici al procés, una sentència que va suposar, ho recordareu, penes de presó de 9 a 13 anys per Junqueras, Romeva, Barrull, Forn, Forcadell, Turull, Bassa, Sánchez i Cuixart, també la inhabilitació de Vila, Borràs i Bundó. Avui el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet un article al diari El Punt on demana que la taula de diàleg entre governs no s'hi abordi el seu indult. Ahir qui parlava d'aquest judici en declaracions d'aquest programa era Pere Aragonès.
Sí, creu que la solució del conflicte català la té Europa.
Els estats han d'entendre que ara ja no són el darrer esglaó, que per sobre doncs, hi ha les institucions comunitàries, hi ha els compromisos internacionals, i més enllà de les institucions de la Unió Europea hi haurà un tribunal de drets humans a Estrasburg que acabarà doncs, també prenent una decisió davant d'un procés judicial, el que ara farà 2 anys, de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
En la mateixa línia es mostra el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha volgut aprofitar l'aniversari de la sentència del Suprem per encomanar-se a la justícia europea, just l'endemà que el Tribunal General de la Unió Europea hagués rebutjat la 5ª demanda de Junqueras contra el Parlament Europeu per haver-lo substituït en l'escó. També són declaracions a Ràdio Estel.
estem segurs que s'hi juga el sentit de la justícia i estem segurs que la justícia, l'esperit de la justícia està al costat nostre, perquè estem segurs que és evident que hem sigut perseguits de manera injusta, com ho demostra el fet que cada vegada que alguna instància jurídica europea té l'oportunitat de pronunciar-se sobre aquest tipus de qüestions, sempre ho fa en la mateixa línia en què ho hem fet nosaltres. Per tant, confiem que Europa estigui a l'alçada de la responsabilitat que li pertoca en defensa d'aquest esperit de justícia.
La Policia Nacional ha detingut 5 presumptes jihadistes entre Barcelona i Madrid. S'han trobat matxets i munició de calibre de 9 mil·límetres en els domicilis dels arrestats, però s'ha descartat que estiguessin preparats per atemptar.
La policia els va detenir dilluns en una operació coordinada pel jutge de l'Audiència Nacional, Joaquín Gadea, i la comissària general d'informació de la policia espanyola. 4 d'ells han estat enviats a presó i el 5è es troba a un centre d'internament d'estrangers de Madrid.
Hi ha almenys 5 morts i 2 ferits aquest dimecres al vespre a la ciutat noruega de Kongsberg en un atac protagonitzat per un home amb arc i fletxes.
L'autor ja ha estat detingut. Cap a 7:15 de la tarda, la policia noruega va rebre diversos avisos sobre un home armat que s'estava movent per la ciutat. A hores d'ara es desconeix el mòbil de l'atac, però la policia assegura que investigaran els fets com un atac terrorista.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui. Jordi Juan, a La Vanguardia, recomana llegir sense premisses ideològiques ni idees preestablertes els 8 folis del Cercle d'Economia sobre els greus problemes de gestió que pateixen Generalitat i Ajuntament de Barcelona.
El director tem que les propostes del Cercle acabin caient en sac foradat i que els alts càrrecs que governen no en facin cas. Juan apunta que Esquerra i Junts estan més pendents d'erosionar-se entre ells que de beneficiar el conjunt dels ciutadans. I això, segons el director, impossibilita un govern efectiu. Sosté que encara es pot redreçar el rumb i que les administracions que governen el país haurien de seguir les propostes de la nota feta pel Cercle per mirar endavant i no estancar-se en una societat despistada.
I l'Ara, sobre el projecte de pressupostos generals de l'Estat, considera que com més grups collin el PSOE, més possibilitats hi haurà d'obtenir guanys concrets per Catalunya.
El diari assegura que la inversió del 17,2% per Catalunya significarà un increment respecte a l'exercici anterior, però que situa per sota del pes del PIB. L'Ara, amb visible desconfiança, escriu que l'experiència demostra que no n'hi ha prou amb anunciar un determinat percentatge d'inversió si després no s'arriba a executar. Reclama als grups parlamentaris negociadors, principalment a Esquerra, responsabilitats per obtenir garanties pel compliment d'aquestes inversions.
I sobre l'augment del preu de la llum, que avui arriba al Congrés dels Diputats justament el decret que l'ha de regular per evitar aquestes pujades, el periòdico titlla d'ingenu el govern espanyol i critica les mesures que impulsa per fer-hi front.
Apunta que aquest problema és mundial i resulta gairebé absurd que el govern pretengui tenir la recepta d'una solució ràpida a través de mesures temporals. Afegeix que les declaracions de Pedro Sánchez asseguraran que quan acabi el 2020 els usuaris amb un consum mitjà d'electricitat pagaran el mateix que el 2018 semblen més un propòsit que un objectiu factible. El periòdico considera que s'ha de reformar el mercat de l'electricitat, però amb unes eines que facin viable el sistema també a llarg termini.
Un quart i mig de nou, més coses, troben mort un home mort semienterrat a prop del riu a Albesa, a la Noguera.
Segons l'ACN, ha estat un veí que ha donat la veu d'alerta després de trobar una cama a prop del riu. Ara l'autòpsia haurà d'aclarir el sexe de la víctima i com va morir. No s'escarta que es tracti d'un homicidi.
Les farmàcies desbordades per l'alta demanda de tests d'antígens a Girona.
Des de l'anunci de la reobertura de l'oci nocturn, la població no vacunada vol obtenir el certificat a través de la prova, però els farmacèutics recorden que la majoria no són homologats. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, apunta que els farmacèutics poden acreditar un document que demostri que l'usuari s'ha fet el test, però com que no genera el certificat, efectes pràctics, no és útil per entrar a l'oci nocturn, ja que és necessari el codi QR que cada establiment valida.
I la Ràpita té 2 mesos per tancar l'expedient de la consulta sobre el canvi de nom.
Malgrat tenir més votants, la Ràpita no es va arribar al 20% establert. Ara el futur de la nomenclatura del poble queda en mans del ple municipal, que haurà de decidir si tira endavant el canvi de nom, com vol el govern municipal d'Esquerra o manté l'actual.
Ens fixem en el que passa a Andorra, el preu de les matèries primeres enfronta els constructors i els promotors.
La manca de disponibilitat disponibilitat de matèries primeres i l'elevat preu de les escasses que es poden distribuir amenaça la recuperació econòmica després de la pandèmia i condiciona la relació entre els constructors i els promotors andorrans. Així ho manifesta l'Associació de Contractistes d'Obra.
I la construcció del nou edifici d'Andorra Telecom arrencarà la primavera del 2025.
Es farà l'Avinguda Meritxell d'Andorra la Vella, s'anomenarà Node, el que ve a ser un espai on conflueixen connexions i punts estratègics i tindrà diferents nivells i zones verdes i costarà 16 milions d'euros.
I el govern andorrà licita nous treballs de retirada d'amiant a l'edifici de Sud Ràdio, situat a la parròquia d'en Camp.
L'actuació també preveu la retirada de tots els mobles i maquinària de l'edifici que seran transportats a un gestor de residus.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Anem amb els esports. El Barça va jugar 21 partits al Camp Nou, tot i que la Junta de Bartomeu tenia un informe que advertia de greus patologies estructurals que suposaven un risc de seguretat per al públic. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Segons publica avui La Vanguardia, una inspecció que es va fer l'any 2019 avisava que hi havia 190 deficiències que s'havien de reparar en un termini de 6 mesos i 14 més en un període no superior a un any. En tenir coneixement d'això, la Junta de Bartomeu va adjudicar aquestes obres, però no es van executar fins un any després, quan Carles Tusquets va arribar a la Junta Gestora després de la dimissió de l'expresident. Fins que va irrompre la pandèmia, es van jugar a l'estadi partits, entre ells el clàssic, que és quan el camp està més ple, sense que hi hagués cap tipus d'actuació, tot i l'urgència que requerien.
A tot això, Josep Maria Bartomeu defensa la seva gestió al capdavant del Barça després de conèixer els resultats de la due diligence presentada per l'actual Junta de Laporta.
En un comunicat, l'expresident xifra en 225 milions d'euros l'impacte de la Covid en els comptes del club durant la temporada passada. Amb això, la directiva de Bartomeu estima que els 555 milions de pèrdues de l'exercici passat haurien estat de només 50 milions si no hi hagués hagut la pandèmia. També considera que el deute acumulat és menor dels 1.300 milions anunciats per la Junta de Laporta i el xifra en 558 milions. Finalment, ha deixat clar que la junta directiva que tanca l'exercici és l'única responsable dels resultats econòmics.
En bàsquet, els Blaugrana supera l'Olympiacos en la tercera jornada de l'Eurolliga en un partit molt treballat que s'ha decidit a la pròrroga.
Els de Jessica Vicius no les tenien totes i van començar el partit molt desencertats i no va ser fins al tercer quart que van poder capgirar el marcador a favor dels Blaugranes gràcies als triples de Kuric i Mirotic, que va ser el millor del partit. L'Olympiacos va saber defensar-se molt bé fins a la pròrroga, on dos tirs lliures d'Oriola a 7 segons del final sentenciaven el partit pel Barça amb un marcador de 79-78. El Barça segueix líder a l'Eurolliga. Encara en bàsquet, però en aquest cas a la Champions League, aquesta nit també s'ha jugat el Hapoel de Jerusalem Baxi Manresa amb victòria dels vegencs per 68-73.
I en futbol ja es coneix la llista de convocades de la selecció espanyola femenina.
El seleccionador Jorge Vilda compta amb 10 jugadores del Barça en la llista de les 23 futbolistes que s'enfrontaran contra el Marroc el proper 21 d'octubre i contra Ucrania el 26. Les novetats són la primera convocatòria amb l'absoluta de Maitane López i la tornada de Leila Ouahabi, Jennifer Hermoso i Lola Gallardo.
Justament el Barça femení juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de Campions.
Les blaugranes viatgen fins a Dinamarca per jugar contra el Koge. Alexia Putellas i la portera Cata Coll són les baixes d'última hora de l'equip de Giraldez. Putellas no viatjarà a causa d'una contusió al bassó dret i Coll no podrà jugar per una amigdalitis. El d'avui és el primer partit de Champions que les blaugranes juguen fora de casa. El Barça ve de guanyar l'Atlètic de Madrid en el darrer partit de Lliga i de golejar l'Arsenal en el debut a la competició europea per 4-1.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
L'organista Montserrat Torrent, distingida amb el Premi Nacional de Música que otorga el Ministeri de Cultura en la modalitat d'interpretació. La músic de 95 anys és una de les intèrprets en actiu més longeves del món. El jurat del guardó, que està dotat amb 30.000 euros, n'ha destacat la seva capacitat per treballar en àmbits tan diversos com la interpretació, la investigació i també la divulgació. També han destacat la seva tasca com a docent i la seva feina incansable per recuperar el repertori històric i restaurar diferents orgues, com el de l'Església de Sant Felip Neri, a Barcelona. Amb música arribarem al punt de 9:15. Des d'avui i fins diumenge, que és 17 d'octubre, comença la Fira Mediterrània de Manresa. Allà la cultura popular i les músiques del món en són les protagonistes. Això que sona és Fiona, de Coloma Bertran.
Bon dia, Puigneró ha comparegut al Parlament.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dijous, és 14 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb el Carles Fernández, la Marta Les Sales i amb el Sergi de Maia. Serà a partir de les 9, quan faltin pocs minuts pel punt de les 9 del matí. Amb ells volem analitzar el que ens porta aquest dia, avui que fa 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem que va portar a la presó els líders independentistes que no van optar per marxar d'Espanya, una sentència que va acabar derivant en un indult del govern espanyol que encara avui porta cua política i també de corcoll a la justícia europea. D'aquí a uns minuts, 5 de mal comptats, en parlarem amb un dels sentenciats, Joaquim Forn, exconseller d'Interior. També escoltarem què n'ha de dir de tot plegat el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que no només va defensar l'indult per als jutjats, també per als que estan a l'exili. Justament avui Carles Puigdemont demana en un article que no vol que el seu indult estigui damunt de la taula de negociació entre els governs català i espanyol. Per cert, que fa dies que en parlem i avui hi volem posar la lupa. El preu de la llum continua pels núvols. Avui arriba al Congrés dels Diputats justament el decret del govern espanyol per intentar regular aquesta qüestió. Aquest pont omplia el dipòsit de benzina al cotxe, segur que ho heu notat, ha sigut car, molt car, de fet tan car com ho era fa 7 anys. I els experts economistes ja estan debatent si aquesta inflació, si aquest encariment de la vida que estem patint serà una qüestió temporal, passatgera, o si es quedarà amb nosaltres. Les conseqüències, les destrosses que això pot comportar són diferents. Avui hi volem posar didàctica per entendre què passa, per què passa, quines conseqüències pot comportar per a tots plegats. Les claus poc després de les 10 amb el professor d'Economia Josep Lladós. Avui és dijous i aquests són els titulars més importants del dia. Catalunya rebrà més de 2.200 milions d'euros en inversions segons el projecte de pressupostos generals de l'Estat. Són més de 200 milions extra pel que fa als últims números, però la inversió segueix per sota del que Catalunya aporta al PIB espanyol. L'executiu central envia aquest missatge als partits catalans.
Le puedo decir que el 18,7% de la partida presupuestaria está dirigida a inversiones en Cataluña. En ese entorno que le decía de por tanto del PIB y que yo creo que habla por sí mismo de cuál es el compromiso que hemos mantenido con todos los territorios y también con esta comunidad autónoma.
Esquerra no s'hi ha pronunciat, Junts és escèptica i la CUP ja se n'ha desmarcat. Mentrestant, 8 comunitats liderades pel PP i el PSOE faran pinya per evitar que Catalunya aconsegueixi un tracte preferencial en la negociació del pròxim model de finançament autonòmic. I toc d'atenció del Cercle d'Economia al govern i l'Ajuntament de Barcelona els acusa de portar el país a la irrellevància econòmica i d'anar contra els interessos de la iniciativa privada. També els insten a recuperar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Avui que fa 2 anys de la sentència del Suprem al judici al procés, Carles Puigdemont demana en un article al diari El Punt que l'indult dels exiliats quedi fora de la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol i aposta per una amnistia com a solució. En declaracions al matí a Ràdio Estel, el president Pere Aragonès parlava així del judici als líders independentistes.
Un procés judicial, el que ara farà 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
Almenys 5 morts i 2 ferits en un atac amb arc i fletxes a Noruega. La policia ha detingut un home que va disparar de manera indiscriminada a diverses persones en una zona comercial de la ciutat de Kongsberg. La policia investigarà aquests fets com un atac terrorista i no descarten el mòbil jihadista. Tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. Cop d'ull al cel, Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, situació meteorològica estable. Això significa que no hi haurà gaire canvis respecte al temps que hem tingut aquestes últimes dues jornades. Per tant, doncs, un dia embarcat bàsicament pel sol a bona part de Catalunya, però atenció, perquè a les comarques de Barcelona la nuvolositat serà una miqueta més abundant. Fins i tot als punts de la costa pot haver-hi estones de cel cobert, però també estones podrem veure una mica més el sol. Les boires borines d'ara de primeres hores marxaran ràpidament i pel que fa a les temperatures, ambient fred, com dèiem ara, primeres hores, però molt atemperat al centre de la jornada. De cara a demà, un temps també semblant al d'avui, amb fred al matí, sol la resta de la jornada, tot i que altra vegada amb núvols, especialment a la costa sud i central.
Gràcies, Jordi. Sapiguem com continuen les complicacions als accessos a la ciutat de Barcelona. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora continua la situació complicada per entrar a Barcelona per l'autovia 2 a causa d'aquest accident que teníem a l'altura de Pallejà. Ja s'han reobert tots els carrils, però encara queden 9 quilòmetres d'aturades en aquesta autovia 2 des de Martorell en sentit Barcelona. També afecta el darrer tram de la B24 i de retruc. Això també afecta l'autovia A2. De fet, el tram d'enllaç de l'A2 amb l'AP7 a Martorell en sentit AP7 sud hi ha 4 quilòmetres de retencions en aquest tram de Martorell. Pel que fa a la resta de vies, també en aquesta mateixa autovia A2 tenim 4 quilòmetres de retencions, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'un altre accident en aquest tram de Martorell que talla un carril, i per la C58 també tenim aturades de sortida de Barcelona a l'altura de Montcada i Reixac, són 4 quilòmetres. Pel que fa a la T7 també, amb retencions habituals en tots dos sentits, a l'altura de Mollet i Santa Perpètua, i pel que fa a les rondes també amb congestió habitual en tots dos sentits, amb aturades sobretot a la ronda litoral entre el Besòs i el Poblenou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Són les 8:36, us ho hem explicat des que hem començat el programa. Avui fa dos anys que vam conèixer la sentència del judici al procés independentista. Avui en volem parlar amb un dels protagonistes, una de les persones que va ser sentenciada en aquell judici, després indultat pel govern espanyol. Estic parlant de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada. Què li ve al cap o quina reflexió fa avui, que fa dos anys d'aquella sentència, ara que ja fa uns quants mesos que van rebre l'índult?
D'una banda, a veure, sembla que hagi passat molt de temps, no? Perquè tot i que només fa dos anys, també és veritat que entremig han passat moltíssimes coses. Tot i que no gaudim de la llibertat només fa tan sols de quatre mesos, sí que és veritat que sembla que parlem de fa molt i molt de temps, no? I això també, bueno, clar, també el que no pot fer-nos oblidar és el patiment, no? I ni els 3 anys, en el meu cas 3 anys i gairebé 8 mesos de presó, un judici que jo crec que absolutament injust, una sentència absolutament injusta, una sentència absolutament política, en la qual no es va tenir en compte en absolut els arguments de les defenses ni tan sols els testimonis que ha presentat les defenses, jo crec que un judici carregat d'irregularitats.
El Partit Popular, Vox, Ciutadans, ja han anunciat que presentaran recursos contra els seus indults. L'amoïna especialment? És a dir, creu que poden prosperar o ho entén només com un moviment polític?
No amenacen, ja els han presentat. Ja els han presentat i, a més, l'Enric Millor també n'ha presentat una a títol personal. Vull dir que ja estan presentats. El del senyor Millor, doncs, va ser el dia 31 de juliol, el darrer en presentar un recurs, per tant, diu que això ja corre. Bé, jo estic tranquil. El que no vull és obsessionar-me. Nosaltres tenim el recurs pendent, també tenim, en aquest cas, el Tribunal Suprem diu que nosaltres, en els propers 6 anys, no podem cometre cap delicte, perquè, si no tornaríem, perdríem l'indult. Que vivim constantment, o voldrien que visquéssim sobre una amenaça constant, i nosaltres no podem viure d'aquesta manera. I, per tant, jo faig vida normal, dic el que penso, i continuo treballant com he treballat sempre, que crec que és el que em toca fer.
Avui el president Puigdemont escriu un article al diari El Punt Avui en el qual demana que el seu indult no hauria d'estar, no vol que estigui damunt d'aquesta taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Quina reflexió vol fer a partir d'aquesta petició de l'expresident?
Que jo entenc perfectament el que diu ell, perquè, jo crec que la taula de negociació s'ha de centrar en dues qüestions, que és l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. L'indult no és l'amnistia. I, per tant, si nosaltres hem posat des del primer moment sobre la taula l'amnistia, jo crec que no podem rebaixar de cap manera. I, precisament, que ho digui la persona que podria estar afectada o, en aquest cas, interessada en que se li concedís aquest indult, jo crec que el que marca, sobretot, és una coherència amb el que ha vingut defensant sempre.
Li feia la reflexió perquè un indult el que sí que permetria seria que Carles Puigdemont pogués tornar i si ho pogués fer podria participar de la negociació política per resoldre la situació política que hi ha a Catalunya i que, per tant, en aquest sentit, podria ser una manera d'accelerar o de facilitar aquesta situació.
Sí, però no és tornar a qualsevol preu, jo crec que és tornar amb unes condicions i tornar també amb un reconeixement de les coses que l'Estat ha fet malament. Clar, per això nosaltres és tan important la via judicial que hem encetat a Europa. Per nosaltres no és només dir que ara estem indultats i ens n'oblidem de tot. No. Tenir la llibertat, nosaltres el que sí que ens dona és possibilitats de moviment, de poder parlar, d'intervenir en actes, etc. El que és important realment és que continuem per la via judicial, perquè el que s'ha fet nosaltres no ho podem oblidar. El que s'ha fet nosaltres hem de poder-ho denunciar i per això, a mesura que es pugui, que el Tribunal Constitucional hagi fallat amb les sentències, estiguem presentant els recursos al Tribunal Europeu dels Drets Humans. I aquesta és una via que per nosaltres és important que digui Europa sobre com s'ha produït aquest... com s'ha fet aquest judici.
Veient el que ha passat aquests dies, a partir, per exemple, de la sentència del Tribunal Constitucional de Polònia, del debat que s'ha obert, ara vostè feia referència que tenen la qüestió traslladada encara a la justícia europea i que estem tots pendents de quina resolució pugui acabar tenint. No sé si vostè encara és confiat respecte a la decisió de la justícia europea d'una banda i de l'altra, de que tot sigui acatat per part de la justícia espanyola.
No, a veure, confiança no haig de tenir, perquè si no, ja no presentaria el recurs. I el que ens està demostrant en aquests moments els fets és que mentre Europa es decideix en una determinada línia, en diferents països europeus, Espanya es decideix en la línia absolutament contrària. Per tant, plena confiança en les institucions europees. I jo crec que és molt important la resolució que se'n produeixi. Què farà Espanya? Em preocupa poc, perquè d'Espanya ja podem esperar molt poca cosa, de la justícia espanyola encara menys. I, per tant, jo crec que seran ells els que tindran el problema. Si es volen convertir en un país com Hongria o com Polònia, que fins i tot la Comissió Europea els hi ha de tocar el crostó, doncs dient, els hi recordem que la legislació europea està per sobre les legislacions nacionals i fins i tot fa un esment especial a la Constitució. Per tant, jo crec que Espanya ha decidit a quin cantó vol estar, si dels països demòcrates o dels països en què les lleis, la gent se les passa pel forro. Les institucions, en aquest cas, i els jutges, la llei l'apliquen a la seva conveniència.
Quan va veure el que li va passar a l'eurodiputat Carles Puigdemont en el seu viatge a Itàlia, a Sàsser, amb l'ordre de detenció una altra vegada del jutge Llarena, què va pensar?
No, jo, vaig intentar parlar, vaig poder parlar amb algunes de les persones que l'acompanyaven i, com que també em van transmetre una tranquil·litat absoluta des del primer moment, sempre tens una certa desconfiança, no?, però amb ells a tots els vaig ara absolutament tranquils, em vaig dir, escolta, no passarà res, un o dos dies màxim retingut i després fora. I és el que va passar. Per tant, jo crec que està molt clar que van ben assessorat jurídicament i que és evident que la justícia als països d'Europa funciona d'una manera molt diferent a l'espanyola.
Vostè formava part del govern de la Generalitat. Ahir el govern espanyol presentava els seus números. Deia el govern que són uns molts... El govern espanyol, deia que són uns molts bons pressupostos per Catalunya i que els partits catalans haurien de tenir-los en compte i ajudar-los a aprovar. Quina lectura n'ha fet vostè quan va veure les xifres d'inversió previstes?
No, miri, jo li diria una cosa ben senzilla. Que mirin què van dir el passat pressupost. Eren els pressupostos més socials. Molt bé. Mirem l'execució dels pressupostos. Els primers 6 mesos de l'any, dels pressupostos, dels 2.000 i pico de milions que havien d'invertir-se a Catalunya, només s'han invertit, s'ha executat l'obra amb un 13%. Ja està tot dit, no cal dir. fer números i dir invertiré això després que no es faci és lo habitual. I com que ja n'estem cansats, no ens creiem cap de les paraules que ens estan dient.
Pues creu que Junts per Catalunya no ha de desaprofitar l'ocasió de seure a negociar aquests números amb el govern espanyol, justament, per exemple, per intentar treure acords, no?, que passin per complir amb allò que es pressuposta?
Bueno, jo sempre estic d'acord amb la negociació i en seure a parlar, però també el que no vull és que em prenguin el pèl. I el que no vull... És que no estic parlant de fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, estic parlant de l'exercici de l'any passat. Aquesta gent va prometre més de 2.000 milions d'euros en inversió i s'ha executat els primers 6 mesos de l'any un 13%. Un 13%. Per tant, són fets. A partir d'aquí podem seure, i tant que podem seure, però a partir d'aquí també s'ha de denunciar que ja n'estem tips de bones paraules. Són bons per Catalunya, els millors pressupostos per Catalunya. Bueno, i s'executaran o no s'executaran? Perquè sobre el paper queden tot molt bonic. A l'hora de la veritat s'executa o no. Sap quines són les partides que menys s'estan executant, per exemple, en l'anterior pressupost? Les de DIF. És curiós, no? Tots els trens, no tenim problemes, no?, de trens aquí a Catalunya, doncs són aquestes les que s'estan executant menys. Amb una ministra, va, tot sigui dit que ve de Catalunya. Vull dir, una cosa bastant... Jo crec que bastant indefensable.
Senyor Forn, em consta que té feina per endavant, per tant, li agraeixo que ens hagi atès aquest matí. Un plaer haver-lo escoltat, i l'esperem un dia aquí a l'estudi i parlem amb calma de la situació política, de com s'ha d'abordar i de què és el que ha de passar en aquest país.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta, que vagi molt bé. Joaquim Forn, exconseller d'Interior, avui que fa 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem i que ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Paco, tenim tot a punt per fer tertúlia, per parlar d'aquestes qüestions, d'aquests pressupostos d'una banda, dels moviments que hi comença a haver per part d'algunes comunitats autònomes governades pel Partit Popular i també pel PSOE, per intentar que el govern espanyol socialista no acabi acordant el nou model de finançament de manera especial amb Catalunya. Hi ha moltes qüestions damunt de la taula, aquest article de Carles Puigdemont que comentàvem ara amb Quim Forn. Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat i arrenquem el temps de tertúlia avui amb el Carles Fernández, amb la Marta Les Sales i amb el Sergi De Maia. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo 2 suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Directe al matí a Ràdio Estel, a punt per començar a analitzar la situació política i social que ens toca viure al país. Temps de tertúlia aquest matí amb el Carles Fernández. Com estem, Carles?
Molt bon
dia.
Molt
bé,
bon
dia. Ben tornat. Va, que tenim moltes coses avui damunt de la taula. Sergi de Maia, com anem?
Hola, bon dia.
Bon dia i ben tornat al matí a Ràdio Estel. La Marta Les Sales, que deu estar en camí. És una jornada complicada avui per moure's per la ciutat de Barcelona i sobretot per entrar a la ciutat de Barcelona. Ja fa unes quantes setmanes que els matins són de paciència al volant, i avui especialment, perquè a banda de les retencions habituals hi ha aquest accident entrant a la ciutat de Barcelona pel Nus del Llobregat, que ho està acabant de complicar tot plegat. Per tant, si esteu al cotxe i ens esteu escoltant, una mica de paciència, que la cosa va per llarg. A veure, estàvem escoltant ara a Joaquim Forn, l'exconseller d'Interior. Avui fa 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem, i d'entrada hi ha aquest article del president Puigdemont, eurodiputat Puigdemont, en el qual diu Carles que no vol que en la taula de diàleg es negociï el seu indult. Vinga, va, comencem per aquí, perquè justament fa dies que se n'estava parlant i es deia ja aquesta taula de diàleg que haurà d'acabar, que haurà d'abordar, no? I una de les coses que deia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no? Deia una de les coses que s'ha d'abordar és la situació de les persones que són fora, no?
I ja vam tenir fa uns dies l'expresident Zapatero llançant una mica el globus sonda. Quan comença a haver-hi aquests moviments, jo crec que no s'ha de ser tan radical i tan tallar tan ràpid, no? Perquè és obvi, o almenys és el meu punt de vista, que és molt injust el que està visquent el president Puigdemont i la resta de persones que són fora i els que han estat a la presó i Quim Forn, etc. Però trobar una solució, diguem, que encaixi en l'ordenament jurídic i, a més, en la situació política i, a més, en les perspectives polítiques i en tot plegat, doncs no és fàcil. I, per tant, si hi ha alguna via, jo crec que s'ha d'explorar, i no de bones a primeres, diguem, censurar i tallar d'aquesta manera, no? El president Puigdemont és cert que és un personatge, més enllà d'expresident, i és un símbol. I, clar, deu ser també aquesta vessant la que fa que no pugui semblar que es ven per dos, Però, vaja, a mi em sembla excessiu el to i excessiu la radicalitat amb què talla la possibilitat, perquè, entre altres coses, pot passar que d'aquí uns mesos o anys doncs la Maroteca li passi factura.
A veure, Sergi.
Sí, a veure, jo crec que és bastant evident que la presència de Puigdemont i la resta de polítics que es troben a Brussel·les o a Europa, doncs és un problema per a la mateixa taula de diàleg. És a dir, bueno, vam veure, no?, els darrers esdeveniments, no?, a Itàlia i amb la justícia italiana, que no són els primers, que segurament no seran els últims, que evidentment també Puigdemont i els seus advocats doncs, també aprofiten això doncs, per forçar a la justícia espanyola, no?, i a l'estat espanyol, doncs, a pronunciar-se i a pressionar per moure fitxa. I el que per mi és evident és que això, com deia, condiciona el mateix funcionament de la taula de diàleg. Per tant, més enllà del que opini el senyor Puigdemont, no?, que evidentment té la seva opinió personal, no?, i directament implicada, crec que més enllà d'ell i de la seva opinió és absolutament necessari que això sigui un dels temes que s'abordi dins de la taula de diàleg si es vol precisament que, bueno, pues que tingui èxit i que tingui continuïtat, perquè si no sempre estarà sobrevolant i impedirà, dificultarà qualsevol avenç en altres terrenys. La via de ser l'indult, bueno, és una possibilitat que, evidentment, entenc que Esquerra és la que exigeix i la que prioritza, però hi ha altres alternatives que s'han plantejat, no? També pot ser una reforma del Codi Penal que modifiqui com està regulat el delicte de sedició i que això afavoreixi, en definitiva, doncs, a mig termini, si no a curt termini, doncs, una tornada de les persones que estan a fora, no? I, per tant, que això també faciliti, en definitiva, que el diàleg que es du a terme dins d'aquesta taula, doncs, s'encarrili, diguem, amb una certa normalitat. Jo també crec que l'article de Puigdemont no és casual, perquè en la seva posició i també en la línia política del seu propi partit, de Junts, la confrontació és segurament el principal element d'acció política, no? Jo crec que això també hem d'interpretar el seu article en aquesta línia,
no? Ara entrem en l'article i destacarem algunes de les coses que hi diu. A veure, Marta, bon dia.
Bon dia.
A veure, va, una primera valoració d'aquesta petició de Carles Puigdemont, de taula de diàleg, sí, que hi sigui, però que no sigui per negociar un indult per mi o per nosaltres, perquè l'article està escrit en plural.
Em sembla que és evident que l'estratègia de Carles Puigdemont i de l'exili és molt diferent a l'estratègia que s'havia imposat aquí a Catalunya, bàsicament des d'Esquerra a partir de la taula de diàleg. L'exili, el que ha fet durant els últims mesos, ha estat anar acumulant moltes victòries. Dins de la situació desastrosa que representa viure exiliats, ha aconseguit sumar victòries a diferents tribunals, a Alemanya, a Bèlgica, a Escòcia, ara a Itàlia. El Parlament Europeu es va haver de reconèixer que era eurodiputat quan Espanya va fer mans i mànigues per evitar-ho. Van aconseguir aixecar-li la immunitat, però el Tribunal General de la Unió Europea va dir que sí, que li aixecaven, però que no el podien detenir. Per tant, és evident que aquesta estratègia ha anat funcionant. Aleshores, no és l'estratègia que lidera Carles Puigdemont des de l'exili, no és la de buscar un indult, perquè ells estan convençuts que d'aquí uns mesos els tribunals europeus els hi donaran la raó.
A veure, algunes de les coses que diuen aquest article, perquè segurament hi haurà persones que ens estan escoltant i que encara no han pogut accedir al diari, i així ens situem una mica al debat que podrem mantenir a partir d'ara. L'article surt avui, coincideix amb els 2 anys de la sentència del judici al procés. També va ser un judici en el qual, doncs, cadascú va optar d'alguna manera per la línia de defensa que va entendre que li interessava més, i a partir d'allà també el govern català ha mantingut diferents línies d'actuació política. En aquest sentit, escriu Carles Puigdemont: en tots aquests anys he estat molt respectuós amb les estratègies de defensa que s'han seguit des de l'interior. Crec que ningú no pot dir que jo he interferit de cap manera ni he volgut condicionar les decisions que cadascú ha considerat oportú de prendre. Per tant, entenem que aquí hi ha un primer missatge. Jo no he interferit mai a les estratègies internes de defensa. En conseqüència, diu Puigdemont, no ha de sorprendre ningú que demani el mateix envers aquells que compartim la lluita des de l'exili. Demano que ningú no parli per nosaltres, que no interfereixin en la nostra estratègia buscant dreceres que no volem. Demano, doncs, respecte. Vaig saltant algunes línies, per buscar els punts. Demano, doncs, respecte. El demano també al meu govern. I aquí segurament hi ha una altra de les claus d'aquest article. Demano, doncs, respecte. El demano també per al meu govern, per si ha tingut o té la temptació d'incloure aquesta sortida personal en les converses que manté amb el govern malament. I acaba afegint: és possible que la nostra estratègia surti malament, que haguem d'afrontar 2 escenaris negatius, el pitjor, l'extradició a l'estat espanyol i una condemna segura molts anys de presó, vista la impossibilitat d'un judici just i independent; l'altre, dolent i trist, però no tan tenebrós, haver-nos de quedar molt de temps a l'exili. Per tant, l'article és molt llarg, vull dir, si algú el vol consultar, doncs hi ha tot d'argumentacions, però segurament aquestes són una mica les claus del que està plantejant. Per tant, és un missatge d'entrada a Esquerra Republicana.
Sí, i és un missatge, jo crec que té un punt d'egoisme. Que té un punt d'egoisme. Perquè quan diu des de l'interior, no? I les estratègies de defensa des de l'interior, ja no és un bloc, ja no és... O sigui, ell ve a dir que cadascú ha fet el que ha considerat més oportú i que, per tant, demana respecte per la seva decisió. Però és que ell és més que una persona que injustament està fora de Catalunya amb altres persones, des del meu punt de vista, injustament. És més que això. I aquí crec que ho oblida. I aquí crec que ell, amb aquest article, fa més partidisme que institucionalisme. No? I és obvi que per resoldre la situació s'ha de resoldre la situació abans de les persones que són fora de Catalunya. Això jo crec que és d'una obvietat claríssima. Estic d'acord amb la Marta que els tempos... O sigui, ja hem arribat fins aquí, doncs ja no ve d'aquí i tirem. Però jo el que critico no és tant que hagués d'agafar amb els braços oberts aquest globus sonda, sinó que el